Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Des d'ara i fins a les 11, tertúlia esportiva al Sant Cugat a fons en companyia de Manel Delgado, bon dia.
Bon dia, Carme.
Josep Maria Planas, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I Àlex Massana, bon dia.
Avui puntual,
Avui puntualíssim, I sense despertador, perquè bon dia, jo, Carme, encara no t'he donat un despertador.
Correcte, encara l'espero.
Espera, anem a posar això una mica...
Treu el cava, treu el
cava. I el Jesús, el Jesús, esperem a veure si es pot incorporar ja... a mitja tertúlia, veurem si és possible que arribi. Molt bé, senyors, no hi ha jornada de Lliga aquest cap de setmana, la qual cosa ens deixa una mica avorrits, o podem dedicar-nos a anar a veure altres partits d'altres categories?
Poliesportiu, també. Uns lluiten per sí, les seves categories de base, jo lluito pel meu poliesportiu.
Però sempre hi ha un... No, jo estic d'acord, també, i me'n vaig a veure qualsevol altre partit. Rugby, també, molt interessant, però... Sempre et falta el cap de setmana aquella estona d'estar al sofà veient un partit que et ve de gust. Mm-hmm. Un partit de la Lliga, no em digueu que no. I el dia, el cap de setmana que no hi és, pues...
Quedes mig buit.
Et falta alguna cosa. Sí. Clar, ahir va jugar la selecció, que per cert va empatar, no? I a sobre ens han tornat un que està una mica coix.
Sí, l'Alba tindrà, jo crec, com mínim 15 dies, perquè és algo muscular, i quan és algo muscular, 15 dies, 3 setmanes... Però, bueno, tenim el Dinya, que a mi em dona molta confiança.
Josep Maria és sempre optimista.
Ah, sí?
Sobretot quan fa les previsions de la Champions.
Jo no sé si podem fer com una reflexió generalitzada d'aquest inici de Lliga. Pels dos, n'hi ha més, segurament, però pels dos grans de la competició, el Barça i el Madrid, que segurament per...
Bueno, els dos grans, però qui va líder és l'Atlético, eh?
Ja, ja, no, per això he dit que per més d'altres...
Sí, va líder perquè és el que ha fet menys experiments, o sí, ha tingut menys possibilitat de fer experiments.
El que ha fallat
perquè
més,
el Madrid menys. Ha tingut lesionats, el Barcelona ha fet experiments, i l'Atlético de Madrid, pues, són estos, i estos són els que juguen, i si fa el canvi fa 1 o 2, vull dir... I per això va primer, també.
Però una reflexió, ni que sigui farem una ronda. Què està passant en aquest començament de Lliga? Un Barça que ha deixat escapar ja més punts del compte. Que aquestes combinacions amb aquestes rotacions que fa Luis Enrique...
Però és que això és normal.
El grinyolen, tenim la lesió del Messi, que tots esperàvem que qui havia de tirar del carro assumís el rol de líder i la cosa funcionés, no com està funcionant fins ara. I després tenim el Madrid, que dius, estan tenint moltes baixes en aquest començament de temporada, el sistema de Zinedine Zidane... no sabem si acaba de rotllar o no rotllar, es posen moltes coses en qüestió, no sé, què passa en aquest començament de Lliga? Aprofitem que ja no hi ha Lliga, ja hi ha hagut
una reflexió.
Una reflexió, sí.
Tant. Una reflexió en voz alta.
Joan Maria, comença tu.
Començo jo. A veure, lo del Barcelona, comencem pel Barcelona. A mi no m'estranya que hagi començat així, perquè Luis Enrique cada temporada fa el mateix. O sigui, Luis Enrique és sempre de la primera volta, i sobretot la primera part de la primera volta, fer molts experiments. Perquè sap de que li pot sortir bé, perfecte. Si li surt malament, tampoc ha sigut un desastre per haver-se involucrat en perill a una lliga. Però el Luis Enrique hi ha de fer això. Indudablement, la lesió del Messi influeix, però hem de pensar que no per sempre hem de comptar amb el Messi. L'any passat, sense el Messi, vam jugar molts partits i els vam guanyar. El que passa que no és el mateix fer una rotació d'un o dos jugadors a fer-ne 5 o 6, evidentment. El Madrid, les lesions l'han perjudicat, no té esquema de joc, a més ara se li fa molt bé el senyor Casemiro, el senyor Modric, i això ho notarà molt el Madrid, ho notarà molt. I l'Atlètic de Madrid, pues, és el que més té la línia continuista de l'any passat i dels altres anys, no ha fet experiments, i és un equip que es mata i que lluita i que és fort. Jo veig una lliga que fins a gener o febrer no es començarà...
No arrencarà del tot.
No arrencarà, no acabarà de llançar-se, i més tenim, pues, les seleccions pel mig i totes les històries aquestes. Veig una lliga competida, però que el que menys poden fer el menys por em fa és el Madrid, perquè es basa en una estructura que no té de joc i amb un jugador o dos jugadors que, si aquests jugadors no rendeixen, al mig del camp és un desastre.
Jo crec que en la línia del Josep Maria, si Messi no s'hagués lesionat, potser estaríem parlant de que el Barça aniria...
Està en la seva línia.
3-4 punts per sobre de l'Atlético. Els errors del Barça o la pèrdua de punts del Barça ho atribueixo bastant a errors puntuals, no errors de base, que és el que li atribueixen al Madrid, que és, com deia el Josep Maria, un equip que no té... L'entrenador ens ho confirmarà, però no se li veu un esquema clar de joc, que tira més per individualitats i que Modric et mogui bé l'equip que altra cosa.
Ara està lesionat.
En canvi, el Barça pots tenir l'error de perdre un partit que a priori sembla fàcil, el Camp Nou, el perds i en perds una temporada i no passa res. Surts amb una alineació que potser l'entrenador s'equivoca a Vigo l'altre dia i perds un partit a Vigo, que és un equip que tradicionalment et costa, doncs pot passar, però són errors puntuals, perquè el Barça sí que li veig un signe d'identitat i una manera de jugar i una que ve en la línia de les últimes temporades, és a dir, la mà de Luis Enrique i és, o la mà del Barça i és, i es veu, i per això no em preocupen els errors del Barça. I pel que fa a l'Atlètic de Madrid, sí que és veritat que el veig com ara mateix el rival més perillós, perquè quan va venir el Camp Nou, fins a la lesió de Messi, nosaltres hem jugat molt bé, i el Barça juga molt bé i els va tenir controlats, però em va semblar un equip que ja no és l'equip de fa dues o tres temporades, que tenia 11 tios que corrien com a negres, que es defensaven, i si tenien sort, Diego Costa te la ficava. No, ara són 4 o 5 tios,
un equip treballat,
inclús 6, que la toquen molt bé. No treballat, perquè treballat ja estava l'Atlético de Madrid de fa 2-3 temporades, però en un equip que la toca molt bé i que té tios a dalt que són molt bons. Griezmann és que està ara mateix entre els 3 millors del món, sense cap mena de dubte. A mi és un jugador que em té el cor robat i que és molt bo. I a més, Ferreira Carrasco, un jugador molt, molt bo. Bueno, tots els jugadors que juguen per davant de la defensa, a més de tenir una defensa estructurada i una defensa amb tios forts, em sembla un equip que m'agrada molt.
Coincideixo molt amb l'anàlisi de Massana, perquè sembla que efectes d'identitat el Barça i l'Atlètic són reconeixibles, també el Madrid, perquè no en té.
Està bé, sí. Està bé.
Sí, no, continua. Sí, malauradament, i dic malauradament perquè penso que una entitat com el Real Madrid ha de tenir una identitat que vagi més enllà de l'èpica i del gol en el descompte i amb el lluitar fins a l'últim minut i tot això, que està bé perquè genera cultura de club i tal, però a nivell d'esquema, a nivell d'idea futbolística, no en té. Ho basen tot amb la resolució del talent, i tenen molt talent, perquè per això són el Real Madrid i tenen bona cartera, no? I de sempre han jugat jugadors molt bons, però no veus que hi hagi un pla de joc, i no veus que hi hagi una relació entre línies, i no veus que hi hagi una manera identificable per un equip amb el potencial que té el Real Madrid. I crec que serà una lliga competida. Si la reflexió és com estem, doncs estem on hem d'estar, que és que aquí es perdran punts, que aquest any probablement es vegin més derrotes dels equips grans que en altres temporades, perquè està molt competida la competició, valgui la redundància, i perquè qualsevol equip pues, té bons arguments per poder generar problemes. Que guanyi un outsider com l'Alavés al Camp Nou, o que un equip com l'Sporting de Gijón, posem pel cas, pugui treure punts al Camp del Madrid, tampoc ens ha de venir de nou, perquè això sembla que estàvem acostumats a lligues de molt puntuatge, i això no crec que sigui aquest any. Però, com que sempre dic el mateix, el futbol s'entesta en portar-me a la contrària a mi i a tots, especialment al Josep Maria, pues ja veurem què passa.
Que també, pensava... està bé, que hi hagi una mica més de competitivitat, que sàpigues que vas al camp de l'Eibar i l'Eibar et pugui posar en problemes. Això està bé, ja.
Sí, sí. La lliga anglesa que demanem, no? Doncs pues, ja la tens aquí.
No, no, tan anglesa, però perquè saps perfectament que els tres de dalt acabaran a dalt, sí. Però que està bé, que anar a Villarreal costarà molt, que anar a Sevilla costarà molt, que són equips que estan allà i que vas al Celta que ha començat fatal i et guanya, i això està bé. Que després guanyi el Barça, d'acord, però que estigui bé la lliga.
Hem fet la ronda. M'agradaria introduir els noms de dos dels entrenadors que, bueno, que estrenen banqueta a la lliga, el Lucas Alcaraz, el Granada, Cesare Prandelli, el València.
Tenen molta feina per fer.
Oi.
Perquè jo no entenc molt el que fa el Granada, perquè són estils bastant antagònics, el de Paco Gémez i el de Lucas Alcaraz.
Sí, llavors no entens el que fa la direcció esportiva del Granada.
Exacte, sí, exacte. I després a València, crec que és l'equip de primera divisió que l'entorn és més complicat. I el Prandelli, que portava temps sense entrenar, i li costarà.
No sé si sap que va a terra de falles. O sigui, sí, que la crema pot ser important.
Jo crec que el Granada es va equivocar portant el Paco Gémez, perquè aquests equips... A Paco Gémez ja sabem què és el que fa. Llença els seus equips, vingui qui vingui, i si no sap defendre. O sigui, és un equip que va a l'ofensiva, i aquests equips que estan acostumats a defendre, canviar-los del dia al dematí, a agafar i dir, no, ara a la defensa han d'anar més a l'atac i ens hem d'obrir més, i, vull dir, es va equivocar. Si ho volgués fer, ho ha de fer progressivament durant la temporada, perquè els jugadors que estan s'acostumin a un no. Si des del primer partit els hi canvies tot l'esquema, el resultat ha sigut el que ha resultat. I en quant al València, és el que diu el Massana, que és un equip totalment desestructurat en quant a les idees que portava. Es havien creat moltes perspectives de les persones que havien entrat a formar part de la directiva i de que posava els calés. La prova és que és un cas completament diferent al xino que ha vingut a l'Espanyol. Aquest sí que se li veu una entrada de calés, una entrada de jugadors i una estructura, agafat a les deutes i les atretes. El València està allà amb una falla permanent. Està amb una falla permanent. I si ara es volen traspassar el Cancelo, que diuen que si els traspassaran també al Barcelona, doncs esclar, vull dir, l'afició també ha d'estar molt cremada i no hi ha una estructura d'equip per fer una base i dir, anem a jugar el que hem de jugar amb els jugadors que tenen.
Bueno, el Granada, una de les dues, o es van equivocar contractant a Gémez, o s'equivoquen contractant a Alcaraz. És tan simple com això, perquè són estils antagònics directament. I jo crec que voto més per la primera, perquè fa l'efecte que el perfil de jugadors que té el Granada encaixarà més amb la filosofia de l'Alcaraz, que a més coneix la casa, coneix bé la competició, cosa que en Prandelli estarà descobrint com funciona la Lliga Espanyola, i segurament traurà més resultats. De tota manera, traurà més resultats tampoc era complicat, perquè em sembla que el Granada està en la part més baixa de la classificació. A mi això em recorda personalment alguna situació que estic passant. Llavors, després parlarem. Jo he venit a hablar de mi libro, com deia aquell. Pues, són incògnites. De tota manera, crida l'atenció que estem en la jornada, no sé,
set per començar la 8.
Set,
no?
I ja han hagut dos canvis de tècnic. No? La paciència dels clubs i de les estructures esportives cada vegada són més magres, i la cosa... no és una bona notícia, perquè el missatge que traslladem a les estructures del futbol en general és que això ha d'anar així i no necessàriament. A vegades els equips necessiten temps per adaptar-se a una manera, a una filosofia de joc, a una metodologia de treball, a unes rutines inclús, que no s'improvisen, és com qualsevol altre grup humà, no? S'ha de fer una trajectòria perquè jo pugui començar a rendir, i en el futbol això ho hem oblidat completament, i m'agradaria més que hi hagués una filosofia més anglesa, en aquest cas, dels clubs que tenen continuïtat en les decisions tècniques.
Diguéssim que es prima més un entrenador que et sap generar un equip competitiu en temps rècord, sí, que no un entrenador que et sàpiga crear un model de joc a base de una, dos, tres temporades.
Per això deia que el del Paco Gémez, ell tenia que haver dit anem a jugar com jugava el Granada i en un període de 15 partits anem a canviar el sistema de joc paulatinament, no des del primer moment, que és el que l'ha engegat
Abans deia el Manel, he venido a hablar de mi libro,
claro.
I parlant de llibres, m'imagino que com a futboleros de pro hi ha un llibre que heu reservat a la llibreria, que es diu Autobiografia de Johan Cruyff, 14.
Tot el que no l'he llegit, evidentment.
Home,
encara.
L'acaben de presentar.
Però pel que m'han dit un parell de companys de feina, que està molt i molt bé.
Segurament descobriré coses que, no moltes, però algunes coses interessants en quant a la relació d'ell amb altres jugadors, amb tècnics, amb directius.
Situacions d'aquell Barça, sí, amb Núñez, que potser ara se sabran, i sabrem qui quedarà retratat i qui no. Cosetes.
Però bueno, jo crec que aquests llibres biogràfics representen l'essència del que havia sigut el jugador en si, no una cosa determinada, sinó l'estructura del que és el jugador en si al llarg de la seva carrera futbolística i de la seva vida,
que reforçarà la imatge que tenim de Cruyff i enaltirà el seu personatge, segur.
Sí,
ja t'ho diré com
el directament de Guardiola.
No, sí, bueno, això bueno. És part de l'essència aquesta del llibre i de la seva vida, vull dir, Guardiola, com Stoichkov, com Laudrup, com Koeman, com tots els jugadors que va tindre, vull dir, i ja no aquí, sinó l'Ajax, és que la seva vivència no es personifica només en el Barcelona, sinó amb l'Ajax i el Barcelona, bàsicament, vull dir, i des que era jove fins que es va retirar, per tant, allà passa tota l'essència del futbol europeu, dels millors anys del futbol europeu.
Va ser un gran, amb mayúscules, un gran jugador, és un gran entrenador, un gran personatge en si mateix, perquè és realment un bon personatge de novel·la, i un tio que realment valia la pena segurament estar amb ell compartint moments, perquè és d'aquelles persones que realment sumar tot el que té al voltant, i a mi em sembla que deu ser molt interessant. Jo he llegit coses de Cruyff, tinc un llibre sobre la seva infantesa que està molt bé, ara no recordo el nom, però que està molt bé perquè d'alguna manera et determina o et dona la idea de que el talent és molt capritxós, i el talent neix a un carrer d'un poble petit d'Argentina, de Brasil, d'una ciutat industrial d'Holanda o d'una conca minera d'Astúries. El talent està allà, i després que es donin les circumstàncies perquè aquell talent pugui ser productiu és una altra història, i Cruyff va ser talent en estat pur, realment, i bueno, serà interessant de llegir, segur.
L'altre dia a TV3 van fer el Marcats per Johan, que era una conversa entre Valdano i Cruyff.
Sí, de fet això sí. és un programa més gran pel
documental del Messi. És una conversa en què el primer tros que has de veure és entra en el documental de Messi. Però després la conversa aquesta en general, i ho parlàvem amb qui estava veient el documental, i dèiem, com una persona que no parla ni un 10% d'un idioma pot transmetre tant com transmetia Cruyff en aquella conversa, i m'imagino que en tots els entrenaments, en totes les xerrades, en tots els dinars i en tots els sopars.
Jo crec que és perquè parlant poc expressava molt. Sí. Aquesta és l'essència. A vegades parles molt i no ensenyes res, vull dir, no li dius res a aquell senyor. En canvi ell, parlant poc i malament, sí, ensenyava moltíssim i transmitia exactament el que volia en un poc espai de temps.
Jo no l'he viscut tant com vosaltres, però em dóna la sensació pel que...
Ens acaba de dir vells, eh?
No, ens acaba de dir menys joves.
Ens acaba de dir, crec que afortunats per haver viscut.
Ah, bueno, ara has quedat bé, ara has quedat bé. Ara has quedat bé.
Em dóna la sensació que ella era capaç de fer una cosa que és molt complicada en tots els aspectes de la vida, que és d'una cosa molt complexa o d'una cosa que ens pensem que és molt complexa...
Fidel a les teves idees?
Fer-ho molt, molt simple. No, a més a més això, eh? Mm. Però de... Tothom ens entestem a parlar del futbol com una cosa molt, molt elaborada,
que té moltes
variants en atac, moltes variants en defensa, a més estem afegint el tema de gestió de vestidor...
Aquesta conversa no l'he vist, he vist un fragment per la història de Messi, però és molt curiós això que estàs dient, perquè són els dos personatges del món del futbol que em venen al cap que millor representen això que dius, a favor i en contra. Valdano a vegades ho explica tot massa poètic.
Bueno, és argentí.
Ho fa massa líric. Ho fa, a part de ser argentí, és un tio llegit. I ho fa tot molt... I en canvi Cruyff és el contrari. És l'essència. Fa la reducció. Saps? Fa la reducció per dir salir a disfrutar.
Sí, sí.
Amb una final de Champions.
Sí, sí, totalment.
I punto. I la xerra va ser això. Salir a disfrutar. I diuen després que ha sigut un mito urbano? No, és veritat. Eusebio Sacristán estava en aquell vestidor i m'ho va dir a mi, personalment. Salir i disfrutar.
Sí, sí.
Llavors, clar, és bastant el contrari de Valdano, no? Que per dir treure un córner pot estar un quart d'hora.
Sí. Bueno, en Reixac també ho feia, em sembla.
I com que el futbol és tan gran, hi caben tots dos.
Sí, sí.
I tots dos són referència. Llavors, aquesta és la grandesa de l'esport rei, que hi cap tothom, i tothom té una opinió, i tothom, quasi sempre... pot dir alguna cosa bé, no?
Jo crec que Guardiola és l'intermig entre Valdano.
Guardiola és un malalt del futbol.
Sí, però és un intermig.
Ho estan descobrint a Manchester, eh? O estan descobrint. Sí, és un malalt. Sí, ho diuen els jugadors i porta 4 dies. Zabaleta diu, no havia vist una cosa en la vida, és un tio que ja ve de tornada, té 34 anys, Zabaleta, i diu, clar, perquè és, realment és, per això és el millor. Sí. Per això és el millor.
Sí.
Senyora directora, em permetràs...
Per Déu.
Acaba de tirar l'aigua a sobre.
A veure si podeu portar un...
Ja sé que no és d'àmbit Sant Cugatenc, però sóc el nou entrenador del Mercantil.
Ho sabem, nosaltres ho sabem. L'audiència no ho sé, no. Si, però ara ho compartim.
I haig de dir alguna coseta.
Ja has fitxat.
Sí.
Portes un equip juvenil, no?
Sí, un equip juvenil de Lliga Nacional. Uh-huh. I només per dir que treballarem molt i que estic molt agraït al meu cos tècnic, que haig de fer menció perquè algun d'ells viu per aquí prop. I
ah,
és
sí?
possible que pugui estar sentint. I si no dic res, després em diran tu que vas a la ràdio i no dic res. Hi ha el Pedro Saez, que és el meu segon. Després tinc l'Oriol Ruiz, que és el preparador físic. Després hi ha l'última incorporació, que és l'entrenador de porters, és el Tomàs. El Tomàs, que encara no m'he pres, Tomàs Pastor.
Ah, Tomàs Pastor és de Sant Cugat.
Sí, sí, i sí. Per això t'ho deia, que segurament estaran...
Ex-jugador del Sant Cugat.
Correcte. Aquí i a més professional, un excel·lent entrenador de porters. Tinc un aficio, que és l'Alberto, i un delegat, que és el Luis Prieto, i un company que farà les tasques de scouting, que és el Cesc Puigdomènec, que havia sigut jugador meu, i que està treballant al Barça, a l'escola...
O sigui, que tens un equipàs, vull dir, que
tinc un equipàs
gent no te'n falta.
De professionals, de gent amb moltes ganes de treballar, i amb moltes ganes de resoldre els molts problemes que tenim per poder fer d'aquest equip un equip competitiu. I amb això ja no et robo més temps del programa. Moltes gràcies.
Necessites algun fitxatge?
El Massana de cap de premsa. El Massana ja el tinc.
L'edat juvenil ja la vaig passar.
No, home, però el Massana...
Home, però passes perfectament, encara. Encara que t'hagi sortit barba.
Passaria la revisió, no? Però el Massana el fitxatge de cap de premsa quan toqui.
Ara,
que no toca ara, però ja poder algun dia toca.
Ara diu que sí. Molt bé, doncs que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Jo sé que tu t'hi trobes molt bé en un camp de futbol, tocant pilota, ensenyant el que saps, aquí també, perquè també ho sabem, però vaja, que has tornat al teu hàbitat.
Sí, sí. D'alguna manera, encara que a la Cristina, la meva dona, no li agrada que digui això, però ho dic, és el que millor sé fer.
Molt bé.
Llavors, bueno, soc feliç perquè és el millor que sé fer.
Doncs aprofita-ho.
Moltes gràcies.
Gràcies a l'Àlex, al Manel i al Josep Maria, que avui ens han acompanyat a la tertúlia esportiva. Arriben les notícies de les 11. Nosaltres després continuem parlant de cinema. Amb Àngel Comas.
Sant Cugat a fons.